És el dia de la protecció de dades i la conversa a xarxes socials es centra en allò que us explicàvem ahir. Tenen entre 18 i 23 anys i des de la plataforma Reddit s'han organitzat per trolejar Wall Street i ho han aconseguit. Han fet que les accions de la cadena de botigues de videojocs GameStop, que estava a punt de fer fallida, de cop vagin a l'alça, multiplicant per molt el seu valor. I això, que d'entrada ens podria semblar bo, ha provocat pèrdues milionàries a alguns inversors. Jo això ho vull entendre. L'Òscar Elvira Benito és doctor en Ciències Econòmiques i director del màster en Banca i Finances de la UPF, Barcelona School of Management. Hola, Òscar, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Mariola. Molt bé, gràcies.
Bé, com és que...
també què ha passat.
És que déu-n'hi-do, no? Veig que esteu tots bastant revolucionats, no? Com és que des d'un fòrum digital, encara que Reddit sigui el més gran dels Estats Units, s'ha pogut trolejar Wall Street? Què ha passat, Òscar?
Bé, com molt bé dius, Reddit és el fòrum digital més gran dels Estats Units, on hi ha un chat que s'anomena Wall Street Bets, on 2,3 milions d'usuaris en parlen i opinen i donen consells d'on invertir els seus estalvis. En aquest chat s'han proposat manipular el preu de certes accions amb l'objectiu de carregar-se els grans inversors institucionals que aposten a la baixa dels preus d'una empresa. És com si és com fer de Robin Hood, però intentant enriquir-se en contra dels hedge funds. Però deixa'm que comenti que crec que podria ser que fossin altres inversors, també hedge funds, i no només aquests petits inversors del fòrum, els que s'han posat en contra dels baixistes.
Ah, clar, això es comença a intuir, això. I com ho han fet? Com passen de donar consells sobre finances en un xat a aconseguir que una empresa que està en fallida, GameStop, multipliqui el seu preu en borsa d'una manera increïble? I per què això provoca a la vegada pèrdues milionàries a alguns inversors?
Molt bé. A veure, hi ha moltes formes de guanyar diners en els mercats i també de perdre'ls. El tradicional és que primer comprem un actiu a un preu el més baix possible i després el venem el més car. Però alguns inversors se sorprenen al saber que es pot guanyar diners apostant a la baixa sobre el preu d'una empresa. Mm. En aquest cas, l'inversor guanya diners quan el preu de l'acció baixa. Tot i que tenim molts mecanismes per aconseguir guanyar diners a la baixa, utilitzant els derivats amb els futurs i les opcions, la manera més senzilla és vendre una acció que algú prèviament hagi prestat per després recomprar-la quan el preu baixi. Això es coneix amb el nom de posar-se curt sobre una acció, que és la traducció literal del too short and stock en anglès.
Clar, és que jo ara tot això que m'expliques té molt a veure amb la gamificació, és gairebé un joc, no, la borsa, i suposo que per això tota aquesta gent jugant a això. Això exactament com funciona? Ens pots explicar les operacions d'una forma senzilla?
Sí. A veure, en primer lloc, hem d'entendre què vol dir això de vendre quelcom que no es té, eh? Llavors, per poder vendre quelcom que un no té en propietat, és necessari que algú t'ho presti primer. Evidentment, és necessari que en algun moment futur aquest inversor que ha pres prestat aquest actiu per a vendre'l el tingui que comprar per tornar-lo amb el seu propietari. Dit d'una altra manera, cada cop que venem una acció per posar-nos curts, hem d'assumir que haurem de comprar de nou acció per poder tancar l'operació. Si l'inversió surt bé, el preu de la cotització haurà baixat i podrem comprar més barat del que hem venut i, per tant, haurem guanyat la diferència. Però el preu també podria pujar i, donat que en teoria l'acció només pot caure fins a zero, però podria pujar fins a l'infinit, se sol dir que les pèrdues de posar-se a la baixa sobre una acció són potencialment infinites. En la pràctica, els brokers, que són els que presten aquests títols, exigeixen unes garanties per estar curt. Igual com quan demanem un crèdit, que el banc ens demana garanties, doncs quan demanem un crèdit de títols també ens demanen garanties. I aquests brokers no poden tancar la posició mentre hi hagi garanties suficients. En el moment que s'esgoten les garanties, demanen més garanties i si no les tens, automàticament el que fan és exercir aquestes garanties i començar a comprar.
Clar, això és el que ha passat, que el preu de les accions de GameStop ha pujat molt per sobre del que en un principi s'esperava, no?
Clar, hem vist que els venedors d'accions, els que hem anomenat curts, estan obligats a recomprar les accions i, per tant, si el preu va a la seva contra, tenen una pressió per recomprar a mesura que el preu de l'acció pugi. Quan una empresa sobre les que hi ha moltes posicions a la baixa obertes comença a pujar, es pot donar un fenomen que aquells que tinguin posicions curtes es vegin obligats a recomprar les accions pels seus brokers perquè s'acaben aquestes garanties. Si no hi ha molta liquidesa en el mercat És a dir, si hi ha pocs títols, en aquest cas de GameStop, pot ser que el preu pugi d'una manera disparada, obligant a la seva vegada a altres inversors que s'han posat baixistes a fer el mateix, generant un cercle viciós. Aquest fenomen es coneix amb un nom anglès que es diu short squeeze. Per tant, el short squeeze implica que els que han venut accions estan sent pressionats, d'aquí el nom, a recomprar les accions que normalment estan disparant-se a l'alça, produint-se pèrdues importants. Posar-se curt pot ser una estratègia molt rendible, però és important comprendre totes les situacions en les que podem trobar i les seves implicacions.
Home, gràcies per aquesta explicació didàctica, perquè, clar, també ens preguntem des de quan s'estan duent a terme totes aquestes operacions, o sigui, quan Reddit comença a canviar el rumb d'aquestes accions. Això, els que hi esteu pendents de la borsa, això en quin moment es nota?
A veure, amb Reddit és automàtic, perquè, Mario, tu i jo podem entrar al xat ara mateix i estar mirant què és el que estan opinant sobre aquests valors. Però la història en concret de GameStop, perquè es pugui entendre bé, han de pensar que en el mes de setembre aquesta empresa, amb problemes financers, amb fortes pèrdues i una situació de fallida, els inversors institucionals van veure l'oportunitat de posar-se a curs, és a dir, de vendre a un preu que en aquell moment estava a $6 amb objectiu de que el preu caigués a zero. Què passa? Que uns mesos més tard, un inversor rellevant, que es diu Ryan Cohen, fundador d'una companyia de comerç electrònic que es diu Chevy, que va comprar 9 milions d'accions de GameSpot, va donar confiança amb el futur d'aquesta companyia. I aquest va ser el moment en què el Reddit va aprofitar el seu chat per generar especulació sobre aquest preu. Perquè s'entengui una miqueta, a l'origen de la pandèmia, se'n recorden que va haver-hi com una sobredemanda sobre el paper de vàter. Massa comprensiu què és el que va passar. Imagina's vostè que tothom hagués especulat sobre que no hi hauria suficient paper de vàter per tothom, i llavors la gent el que hagués fet és, per cobrir les seves necessitats, hagués anat al mercat i hagués inclús pagat molt més pel paper, i que el preu del paper de vàter doncs hagués multiplicat per 2, per 3 o per 10, amb aquesta necessitat. Doncs això és el que ha passat amb GameStop. Hi ha hagut una especulació amb el preu, hi ha hagut una sensació de que el preu, de que hi havia l'obligació de vendre unes accions que s'havien compromès en un futur, i a l'hora de recomprar-los per tornar-los amb els que les havien prestat, han hagut de pagar el que fos, i ha passat des d'un preu de 6 a 360, que va estar ahir, i ara, per exemple, el premercat està cotitzant a $450, vull dir que seria com multiplicar per 90 vegades el preu. Però des del mes de setembre, no?
Jo ara m'estic imaginant, o sigui, tot de gent encorbatada, veient com uns nanos des d'un fòrum han aconseguit això. O sigui, se n'ha de saber molt de la borsa per aconseguir-ho, o eren especialistes, o realment ho agafen com un joc, aconsegueixen, i quines conseqüències té això que ha passat?
A veure, l'estratègia que m'ha explicat de la venda en curt és una estratègia que, per exemple, vostè sap que els bancs espanyols, per exemple, en els darrers temps s'han vist afectats perquè grans fons d'inversió s'han posat a la baixa del preu de les accions. Que això, en condicions normals, ve a ser sobre el 5% o 10% del capital. El més greu d'això és que s'ha arribat a una situació que l'especulació de baixa era del 160% del capital de l'empresa, cosa que és com impensable que una autoritat ho accepti, ja que vol dir que és quasi impossible poder complir, perquè si hi ha més del doble de les accions que existeixen a la baixa, com es pot arribar a aquesta situació, no? Aleshores, això es pot fer amb derivats. I aquí, Mariola, entraríem en un terreny una miqueta més...
No apretis més, perquè jo ja m'estic perdent moltíssim. Jo crec que és un tema... No, és un tema molt especialitzat que em fa esclat el cap, no? Però més aviat a mi m'interessa com el fenomen sociològic, no? O el fenomen, diríem, digital, no? De dir, com han pogut aconseguir això?
Sí, molt fàcil, perquè hi ha un contracte en derivats que es diu opció de compra, que el qui ho compra té el dret a comprar, però el que ven aquesta opció té l'obligació a vendre. Que aquests contractes, que és com una assegurança que un pot fer per assegurar-se un preu, s'han fet de manera massiva, per tant vol dir que jo crec que tant tu com jo entenem que algú vulgui comprar el dret a comprar, però la pregunta és qui s'ha obligat a vendre, no? Llavors, això fet amb gran massa és quan s'ha posat molts títols a la baixa i molta necessitat per recomprar-los, no?
I això, però això com s'ha viscut des de Wall Street? És a dir, clar, què pot passar ara? Que s'escastallin algunes operacions que es podien fer? O sigui, havia passat alguna altra vegada això abans?
Bueno, el que ha passat a Wall Street és que un gran hedge fund el dimarts va perdre 3.000 milions de dòlars, es diu Melvin, i bueno, va haver de tancar la posició i va liquidar fons. Deixa'm que et digui que si aquest fons no hagués tancat dimarts, avui no perdria 3.000, sinó que en perdria 9.000 de milions. Perquè és tres vegades més.
Ostres.
Però aquí el tema és, el que sobta a tots, que la pregunta que fas és molt lògica, és com l'autoritat americana ha permès aquesta especulació
clar,
tan salvatge sobre un valor, no? I a mi em preocupa com a professional la imatge que pugui tenir l'audiència sobre els mercats, que són els mercats són un nen essencial dins de l'economia, perquè és on té liquidesa pels tipus, no? I clar, la idea de que es puguin manipular de manera fàcil és el que no es comprèn, no?
Mm-hmm.
De fet, jo crec que...
Bueno, espera, això que dius per això, espera, que ara l'Anna es posa en contacte amb nosaltres i dius, doncs, a mi, diu que m'agradaria, estaria bé que hi hagués un Robin Hood a la borsa. A ella li sembla bé que passi això.
Bueno, el que passa que darrere d'aquesta pregunta, fixi, si la víctima és un fons d'inversió... El que faig jo, Mariol, és que hi ha darrere un fons d'inversió. Ja t'ho dic, són normalment famílies i petits estalvis que estan a través d'un fons d'inversió. Per tant, per carregar-te una gestió que pren una persona, que és un gestor, que d'una manera especulativa creu que es pot treure valor a la baixa, doncs t'has carregat els estalvis de gent normal, no gent molt rica, no? I fet això, a la darrera crisi financera... amb tot el tema al voltant de les hipoteques, sap que hi va haver-hi un inversor que es diu Michael Burry, que es va posar a la baixa dels bons hipotecaris, esperant que els bons hipotecaris donaven un rendiment, perquè el rendiment el treien d'un rendiment immobiliari, doncs deien que jo no podria ser mai de la vida, perquè la gent que havia de pagar les hipoteques no tenia capacitat de pagament.
Clar,
per tant,
clar.
Posar en valor... un bo que la garantia és que hi hagi algú que no pagarà mai, doncs aquest bo no val res, no? I es va posar a la baixa i va guanyar molts diners. L'altre dia va aprofitar per fer el mateix a l'alça amb aquesta empresa GameStop i va guanyar un 1.500%.
El que és un fet, Òscar Elvira Benito, és que està totalment revolucionat el sector de la borsa. Hi ha també un altre dia hem de parlar dels trades i tot això, gent que està guanyant un munt de diners, però avui gent que també n'està perdent molta. Moltes gràcies per aquesta, diríem, classe express de borsa, un tema molt complicat, però hem entès una mica l'essència de tot plegat. Gràcies, Òscar.
De res.
Adéu-siau. Adéu.